Quina és la primera cosa que fas quan et lleves? A Ràdio Tordera fem un repàs de titulars dels articles d'opinió més destacats dels diaris a De Bon Matí. De dilluns a divendres a les 9 del matí.
Enganxa't a la ràdio, enganxa't a l'ara i aquí. Escolta la veu del poble, escolta l'ara i aquí. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.
Avui a l'ordre dels continguts, sembla una miqueta tard, doncs no canviarà el bon producte, que és la persona que tenim aquí, i que en aquest cas ja saben que els dijous sempre tenim aquest espai de fons, l'entrevista, i avui tenim la dietista i nutricionista, la Sílvia Vendrell. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia.
Què tal? Jo trobava a faltar, jo.
Sí, ja feia dies,
sí. Molt bé. Avui parlarem sobre tema de com a nutricionista i dietista, i parlem sobre diferents tipus d'anomalies que tenim en el cos, de problemes, i que suposo que aquí també l'alimentació hi fa molt.
Home, ja saps que jo ho soluciono tot amb els aliments, eh? O sigui que gairebé, sí, gairebé totes les patologies que tenim, d'una manera o una altra, més que la solució, sí que a vegades poden ser la causa, pot ser una mala alimentació, això segur.
És que jo me suposo, per qualsevol cosa, el que feu vosaltres, i si no ho metges inclús de capçalera, al moment de que li nota doncs, el tipus de problema que tingui, Sí. Vostè menja molt d'això, per exemple, no?
Això mateix, la primera pregunta que fan, sí, no, normalment, llavors, sí. Doncs, bueno, ja, per tant, ja vol dir alguna cosa.
Sílvia, abans de continuar amb això, quin dia fas la conferència, tu, a la biblioteca?
Doncs pues ja l'he fet, la vam fer, quin dia la vam fer? Dimarts.
Doncs mira que malament dimarts... ho hem dit avui, eh? Avui ho han dit, eh?
Ah, sí?
Malament,
doncs,
eh? Malament.
Doncs ho han dit... Ja t'hi vaig trobar a faltar, eh?
M'hi vas trobar. Doncs mira, de veritat, eh? I ara digui, em sembla que és avui. Tens i en Joan no? diu, a veure, em sembla que no diem patafis, perquè hi ha vegades que grava les càpsules, diu, em sembla que no és pas avui. Dic, doncs malament, eh?
Doncs no va ser dimarts passat.
Ai, sí, quina llàstima.
L'haurem de repetir, i ja la vindrem a anunciar aquí.
Sí, però molt bé, no? Molt bé, molt bé.
Sí, a més vam parlar de moltes coses d'aquestes, van quedar moltes coses clares, penso, de mites, de coses d'aquestes que surten molt a la tele,
sí.
De coses que es diuen molt i que alguna sombritat alguna són mentida, no? I que i al final, jo sempre dic, la moraleja una miqueta és que tot és més fàcil del que sembla.
De totes maneres, de totes aquestes persones que hi ha a vegades, doncs, els veus, doncs, per internet i que et donen, doncs, com una barreja d'unes pastilles màgiques que allò faran a primar-te i tot això. Aquesta gent, doncs, han de tindre algun tipus d'estudis sobre, doncs, les bases d'un tipus d'herbes.
Bueno,
m'estàs fent una cara
hauria, clar, haurien de tenir, sí, haurien de tenir uns estudis. Alguns els tenen, altres no. També he de dir que això de que els tinguin o no els tinguin, a vegades em fa por, també, eh? Perquè a vegades amb l'excusa de que són metges i que, per tant, s'excusa, bueno, pues tenen aquest títol, et venen unes coses que tampoc serien. Vull dir, segurament tots recordem, potser no ara, no?, perquè ha estat més controlat, però fa uns anys recordo allò de... Jo me n'anava a Mataró i tal metge em donava no sé què, i persones que després van acabar malaltes, d'alguna manera o una altra. Però com que era metge, clar, doncs clar, a vegades també els hi fem més cas. Vull dir, jo sempre he pensat que un títol universitari o de qualsevol tipus, a veure... Bueno, en teoria t'hauria de donar una base, però no et dona garanties de res, no? Perquè tu tinguis allà penjat un títol vol dir que siguis un fantàstic... Perquè al final també va molt la persona i el teu criteri, no?
Clar.
Jo hi ha coses que per molt que em diguin que van bé o que guanyaré molts diners, si no hi crec és que no ho faria.
Clar. I a més aquí, ara ens posem amb el tema que anàvem, a més aquí, molt tipus d'aquestes, tipus de persones que te donen una sèrie de productes, que diem, doncs, amb una persona en carrera o no en carrera, a més te posen un tipus d'indiccions que a vegades jo sempre he pensat, igual és aigua.
Perquè, sí, ja n'hi pot ser. Perquè, ja, algunes perquè, ja poden ser, escolta, i tant,
veure,
i tant.
Perquè,
aigua amb una mica de sal, aigua amb una mica de sucre.
Sí,
això ja pot ser.
Eh?
Vull dir, és algo
vull dir,
que...
Perquè és una cosa que, vull dir, allò parlant amb la gent, dius, escolta, i veig allò que em feien, vull dir, a més, és una cosa, posa una cosa que trontolla tot, tota la panxa. I, bueno,
de fet, pensem una cosa, eh? Fixa't que quan parlem d'això, parlem sempre de productes, parlem de que ens venen algo.
Sí.
Tu quantes vegades has sentit que jo et digui compra això, compra allò, poques,
mai,
al revés.
Mai.
La gent s'enfada amb mi perquè voldrien que els digués mira això, allò, ojalà existís, de moment no existeix. El dia que existeixi ja ho recomanaré, però de moment no existeix. Llavors, si ens volen vendre alguna cosa, com a mínim pensem-nos-ho, desconfiem una mica, mirem-ho i comentem-ho amb algú que ja entengui. Si llavors funciona, bueno, doncs provem-ho, però no perquè l'altre l'he provat o tot això.
Bueno, jo com a persona que tinc molta confiança en la Sílvia, a mi l'única recomanació que m'adona, perquè no me'n pot donar cap més, és camina cada dia.
I beu aigua i fes 5 capes al dia. Aquestes 3 te les dic sempre. Que les passis o no, ja no ho sé.
El caminar no.
Aquest no, eh?
Molta mandra. Molt bé, anem doncs per aquest tipus de malaltia, Sílvia, i sí que pot haver-hi una intolerància alimentària que fins que els metges i a base de fer proves no es troba que té aquest problema. Una persona té uns grans dolors de panxa, li comencen a mirar l'intestí, li comencen a mirar-li doncs, els ovaris, li comencen a mirar tot i al final és una intolerància. És això normalment o no?
Depèn, a vegades...
O per exemple, aquestes intoleràncies no donen tants dolors.
Depèn de la intolerància. Hi ha persones que viuen amb una intolerància o una al·lèrgia alimentària durant temps i no se n'adonen, i per això podria ser el cas, per exemple, de les persones celíaques. Moltes d'elles no tenen cap símptoma i fins que hi ha un dia que per alguna raó que és difícil de saber, pot ser per un quadre d'estrès, pot ser perquè hagi patit alguna altra malaltia, alguna altra cosa, doncs llavors li ha com brotat, li ha com començat a sortir aquests símptomes. Però aquella persona ja ho era. Ja ho era, el que passa que no se li havia diagnosticat. I llavors hi ha altres tipus això d'intoleràncies, que aquestes, bueno, poden ser que sí, normalment sí que donen algun símptoma més. Però a vegades són símptomes que són tan simples, tant això, un mal de panxa algun dia, una petita inflor, un granet, són coses que potser no li donem més importància i no li donem fins quan portem molt de temps amb aquella cosa o és més a l'engròs. O bé simplement això, perquè vas al metge o vas al nutricionista, comences a comentar coses... I és aquell professional que et diu, home, doncs això no és gaire normal, no tindria per què ser. Si menges així o si menges aixà, no tindria per què passar-te. Llavors és quan es comença a mirar, es fan proves i acaba apareixent. Tot i que he de dir que, per desgràcia, les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries encara, ostres, costa, hi ha més a més molts mites, moltes enganyifes, molt d'aquests que hi ha tests d'aquests, això, unes analítiques que són molt cares, que et diuen, ets intolerant a 40 aliments.
Mare meva.
I jo d'aquestes coses, la veritat que desconfio molt, perquè en general aquests tipus de test, algun d'ells sí que està encara força validat, però la majoria no. I jo n'he vist diversos de la mateixa persona i resulta que li surten diferents. Ja hem de pensar que és una mica raro, no? Perquè sí que és veritat que tu et pots anar a fer una analítica per mirar el sucre i te la fas avui, te la fas demà, en un laboratori diferent i pot sortir algú diferent. Però si tens sucre, tens sucre.
Clar,
aquí i allà.
Sí.
Doncs això és una miqueta el mateix, no? A mi aquestes coses em fan desconfiar una mica.
Hi ha molta gent ara que té aquest problema de ser celíac?
Sí.
I per quin motiu deu ser això?
perquè n'hi ha més, no? Seria la pregunta una mica. Sí. A veure, si això és el que ens preguntem tots. Jo, poden haver-hi dos motius. Un d'ells, que hi ha més diagnòstics, o sigui, hi ha més maneres de buscar aquest problema i, per tant, s'acaba detectant i abans, en canvi, no es buscava i, per tant, no es detectava. I l'altra cosa que també podria ser és l'estil de vida que portem, que podria... És un tema genètic, en el cas de la celiaquia, però bueno, sí que podria ser... Al final... Diguem que tot va mutant. Els gens també muten, no muten d'un dia per l'altre. Uh-huh. No d'una gent, o sigui, no els teus fills els hi mutarà segons què, sinó que han de passar unes generacions. Uh-huh. Però sí que podria ser que amb el pas dels anys, amb contaminació, amb la manera de menjar, amb moltes coses, també podria ser que el nostre gens, algun gen hagi mutat d'alguna manera i sigui menys resistent a certes coses. Uh-huh. Això també podria ser una explicació. Però ja dic, normalment és perquè hi ha més detecció, Es busca més. Abans no es buscava. Abans podia morir una persona. I no se sabia. No havia tingut, doncs mira, doncs sempre tenia mals de panxa, o tenia inflor, o tenia diarrees habitualment, però bueno, però no se sabia. Llavors moria. De què moria? Doncs potser moria d'un càncer de colon.
Sí,
i per, de què era? Doncs potser podria provocar per una celiaquia mal controlada, per exemple.
Què té el més prohibit que tenen una persona celíaca?
En aquest cas, una persona celíaca no és que tingui més prohibit, és que ho té prohibit del tot. Qualsevol cosa que tingui gluten. Què serien? Tot el que són farines, la majoria de farines, tot el que és el blat de moro no, el blat de moro ho poden menjar. El blat, la cibada, ordi, què més? Que encara n'hi ha molts que sí.
Llet?
Ja?
Llet en poden
menjar. Llet sí, cap problema. Hi ha molts aliments que sí,
Mm-hmm. És que sembla que a vegades, que amb els celíacs, coses que siguin làctiques...
Doncs no.
No sé per què, doncs sembla que poden...
Per mi la manera més fàcil és més que el que no poden menjar, que també ho hem de saber, però al final ho tenen molt fàcil perquè és el que porti gluten. La resta, tot el que sigui el menys facturat possible, manufacturat possible, és a dir, que no hi hagi gaire processat, normalment això ho poden menjar, Poden menjar totes les verdures, carn, peix, els làctics. Làctics sí que és veritat que està bé que mirin, per exemple, amb un iogurt, amb un formatge, si porta alguna cosa, però normalment per sort no ho porta. Han de ser els més, per exemple, jo miraria un formatge tipus el Philadelphia. Aquest sí que te l'has de mirar. Mm-hmm. Mira-te'l a veure què et surt, no? Normalment ara ja t'ho marquen totes les marques, t'ho posen, Però els que siguin més, entre cometes, més normals, més de tota la vida, un semi, un iogurt normal, en principi no n'ha de portar. I a més, ja dic, per sort les marques comercials estan molt sensibilitzades amb això i cada vegada posen més l'etiqueta directament de sin gluten. O els ous, no hi ha cap problema. Mm-hmm. Hi ha molta cosa. Quin és el problema més gran d'una persona quan és celíaca? Posar el pa, per exemple, o un plat de macarrons, que no se'l poden menjar. Si se'l mengen, ha de ser un preu desorbitat i el gust no és el mateix.
Els primers símptomes, que per exemple una persona també en la teva consulta, uh-huh, i tu dius, mira't, a veure, fes-te doncs, aquestes proves, uh-huh, per veure si tens celiaquia. Què són el primer que es nota una persona?
No, poden ser molt variopintos,
Ah, sí?
Sí, sí, no? Sí. O sigui, pot ser que a una persona li doni més, per exemple, inflor, la panxa molt inflada. Poden ser altres diarrees habituals. O amb un altre pot ser estrenyiment. Mm. Amb un altre pot ser que li surtin marques al cos. O sigui, més... Per exemple, quan no hagi tingut mai ni un mal de panxa, però, en canvi, habitualment li surtin com això, sacatat a la pell... Són molts temes diferents,
Sembla mentida, no?
Sí. N'hi ha moltíssims, Per exemple, fins i tot n'hi ha un altre, que és... Tenen les natges xafades, diguem. O sigui, amb nens petits es nota quan el seu culet no és ben rodonet, sinó que és una mica xafat. Això, per exemple, podria ser un símptoma. És una mica així d'allò, però sí.
Sí, que era així, no? Bé, doncs sí que veiem que és que pròpiament molta gent que li han diagnosticat doncs, que és celíaca, uh-huh, només parla de mal de panxa. Veiem que tu ens dius que és una cosa molt més àmplia.
Sí, pot ser.
I que, a veure, vull dir, aleshores on s'ha de estudiar i veure si realment és aquest el problema.
Sí.
Per una persona que tingui, per exemple, una cardiopatia, més se li té que fer doncs, algun tipus de dieta corresponent perquè doncs, aquesta cardiopatia no li vagi a més o es pugui curar.
Bueno, que hauríem de mirar, quin tipus de malaltia del cor és. Hauríem de mirar. Però si, per exemple, aquí va una associada a una hipertensió, doncs segur que li hem de fer un tipus de menjar correcte. Menjar més sense sal i altres coses que ha de fer. Però clar, aquí hauríem de mirar, el tema de les cardiopaties, hauríem de mirar de quin tipus és, si és un origen genètic i així. Ara, com sempre dic, al final tots hem de menjar bé, tinguem una cardiopatia o no, Ara, una persona que a més té un problema d'aquest estil, podria ser que si aquella persona s'engreixa, també el seu cor que té algun tipus de problema pateixi més, perquè al final pensem que el cor és el que ens bombeja la sang a tot el cos.
Clar.
Com més gros sigui el nostre cos, la sang és no és la mateixa, sí que em va fer una miqueta més, però al final és la pressió que ha de fer el nostre cos per... Fixa't, bueno, que la gent no em veu, però jo amb la mà agafo com si tingués la mà, la sang dins del puny i el tirés al rest del cos. Doncs clar, he de fer aquest bombeig molt més fort.
Clar.
Bueno, doncs clar, aquí en el fons estarà patint. Per tant, és això, una alimentació equilibrada perquè almenys el pes es mantingui més o menys estable al llarg de la seva vida. Això segur. Això seguríssim. A part, ja et dic, si té hipertensió, si té colesterol i tot això.
Molt bé. Va lligat sempre un tipus de malaltia important amb una bona nutrició i, a veure, doncs, sabre doncs, els perquès, com tu ara has comentat, doncs aquell cor té que treballar molt més. Vaig veure una pregunta i que se'n parla i ara, com no la digui, tu em parlava una mica de micròfon tancat i aleshores, esclar, vaig pensar què coi deu ser això que va lligat amb la dietètica i la lligada a la nutrició. Li preguntaré a la Sílvia. Diu així: intestí impermeable tractat. Ara imagina, jo ho trobo complicadíssim, això. A veure, què és això?
Impermeable,
Sí.
A veure.
Impermeable, es va pensar, un intestí impermeable i tot això, i tractat.
Primer de tot, abans que em deies això de la xerrada, l'altre dia vam parlar una miqueta de tots aquests mites i tòpics i coses que van sortint i que són noves i que quasi jo el vaig aprenent el dia a dia, perquè a mi algun vell em diu, he sentit a dir això, doncs però aquest és un d'ells. És una d'aquestes coses que ara s'ha posat una mica com de moda i que, bueno, té cert sentit i no en té. Per què? Per mi l'explicació és fàcil. L'intestí, de normal, és permeable. O sigui, l'intestí, per norma, ha de deixar passar els nutrients.
Clar.
Si no, no tindria sentit.
Clar, però
si no deixés passar res...
Home, si els deixés passar, potser ho agafarà un apendicitis, o?
No seria tant deixar-los passar. Aquí no es tracta tant de que passin al llarg de tot l'intestí, sinó que a través de tot l'intestí es permeabilitzi. O sigui, per exemple, si tu t'acabes de menjar una poma i aquesta poma té vitamina C, doncs que aquesta vitamina C pugui atravessar les parets de l'intestí i anar cap on hagi d'anar. Vale? Això seria el que passa normalment. Per tant, ja és un gran invent, no? Això de l'intestí permeable i tal.
Sí,
bueno,
sí,
és que ho ha de ser permeable. El que passa que ara se'n parla més, perquè de fet ve una miqueta això de les intoleràncies. Es diu que hi ha més intoleràncies perquè hi ha més problemes intestinals. I normalment són malalties inflamatòries intestinals. Quan diem que un intestí està permeabilitzant d'una manera estranya, si és impermeable, ja dic, l'hem pifiat.
Sí,
impermeable del tot, pensem que és quan ens posem el xubasquero
i
no ens entra l'aigua.
Això
és un problema. Perquè aquí tindrem una desnutrició gravíssima. Per tant, això, si ens passa això, ens morirem.
Clar,
ja ho dic ara,
clar,
vull dir així. Per tant, normalment és que és permeable, però que és massa permeable. Què passa? Quan s'inflama molt, aquests petits passadissos que té es fan més grans. Passen coses que no haurien de passar-hi. Perquè en el fons aquest permeable fa que passin coses bones, però les dolentes no les deixa passar. En teoria el que fa és que passin aquestes vitamines i aquests minerals, però que no passi un microbi. I que el microbi simplement passa per tot el d'allò i l'acabem eliminant d'una o altra manera. Quan se suposa que aquest intestí està massa permeable perquè està inflamat, pot acabar passant que això que passin més coses de les que haurien de passar. I, per tant, pugui haver-hi al final una intolerància, alguna al·lèrgia, algun malestar, simplement, potser un malestar. Però seria una miqueta això. Per això s'ha posat tant de moda.
Sí, s'ha posat... Jo, la veritat, me vaig quedar parada, com vaig llegir-ho, i això que t'ho vaig comentar, t'ho dic, Sílvia, no sé pas, això.
Sí.
Però sí que se'n sent a parlar i potser, a veure, és tan fàcil com l'explicació que has donat tu. Però, esclar,
sí,
quan te diuen aquest nom d'intestí impermeable i
de fet,
meva, no?
Clar, de fet, aquí va... Jo quan l'altre dia quan vaig enfocar la xerrada, l'enfocava una mica això, no? A dir, el que deia abans, siguem crítics. Que sentim a dir això, vale, què vol dir això? Vale, i un cop sabem què vol dir, doncs també posem, o sigui, que tampoc ens venguin una moto. Ara que no ens comencin a dir, és que tu tens un intestí permeable amb no sé què i amb no sé quantos, bueno, potser sí, potser no, i després una altra cosa, que si ho tens, tampoc és una cosa, si tot va bé, no és una cosa que sigui per tota la teva vida, perquè jo tinc moltíssima gent que em ve la consulta preocupadíssima. Ara jo he detectat que les consultes més habituals ja no són tant per perdre pes, que era el típic més habitual,
sí,
sinó és pel caos que té les persones al cap, que no saben què han de menjar perquè un li ha dit no mengis això, l'altre li ha dit no mengis allò. I comencen a prohibir-nos coses i et tornes boig. Què passa? Que aquella gent acaben pues, amb una desnutrició, acaben fins i tot amb depressió, perquè no me, si no menges bé, pots acabar tenint una depressió. Però és que per la depressió que et comporta el dia, és que no puc sortir a sopar, és que quan he de fer el dinar cada dia em torno boja perquè no sé què de cuinar.
Clar, cuino una cosa per ells, clar. Tinc que fer una cosa ben diferent.
Però és que a més a més m'ho ha dit el metge, o m'ho ha dit no sé qui. I és clar, per tant, jo li he de fer cas. Em sembla molt bé, però clar, a vegades també em mesura. Important, aquest, si ens passen aquest tipus de problemes, normalment són problemes que no són per tota la vida. Així com una celiaquia sí que ho és per tota la vida, això no. Això pot ser que tu en un moment determinat hi hagi un aliment que et senti malament, però com quan tu agafes un mal de panxa.
Exactament, sí.
Agafes
sí,
un mal de panxa segons que no t'ho vols menjar, bueno, és normal. Doncs quan ens passi això, simplement pensem que pot ser que amb unes bones... amb un bon plantejament dietètic, menjant el que toca durant una temporadeta, pot ser que al cap d'un any ens recordem de que fa 6 mesos ens van dir que no podíem menjar làctics. Potser els podrem tornar a menjar sense cap problema.
No, és que la veritat sí que és aquesta, no? Que la gent ara cada vegada preocupa més doncs, quan tens una malaltia, la manera de menjar, perquè l'alimentació, com tu dius des del principi, és la base principal que fa venir, potser, o t'ajuda a sobrepassar aquestes malalties.
El que passa és curiós, mira, la xerrada, una senyora va dir, diu, és curiós que hi ha més informació, però en canvi és quan els nens mengen més malament. I té tota la raó. O sigui que els nens estan més informats, els pares estan més informats, però en canvi tots mengen més malament. Per què? Perquè a vegades tenir més informació no vol dir estar ben informats. Tenir més informació vol dir que ens venen de totes bandes, cadascú diu la seva, que em sembla bé, però necessitem un filtre. I si aquest filtre no és bo... Clar, tindrem tantes coses al cap. Per una banda ens diuen que el pa és fantàstic, l'altra diuen que no, la llet és fantàstica, l'altra diuen que no. Clar, al final és normal, no sabem què pensar. La fruita, la puc menjar o no la puc menjar, de postres, no, ui, no. I l'altra diu, no, pues jo la menjo, no, pues et moriràs. Home, a veure, les coses no són així.
No. Jo em fa el fet que també s'ha posat... I ja ha vingut això per al tema que dèiem de perdre pes, que és clar, molta gent per ser diferent, doncs, un dietista, una nutricionista de l'altre, que si has de menjar la fruita abans de menjar, que si després de menjar no mengis la fruita, i si hi ha molta gent que s'hi obsessiona molt amb aquest tema, i amb el fet que pot crear-li un problema.
Jo dic una cosa, mira, a vegades l'altre dia amb un dinar familiar m'ho deien, em deien així en broma, hauràs de posar un títol, un nom raro, busca un nom raro, i veuràs com menys més, és veritat. Si posem un nom raro i fem les coses complicades, és curiós, però la gent s'hi enganxa.
Sí.
Si en canvi ho fas molt natural, doncs mira, sembla que no.
Sí.
És curiosíssim, eh, com som, la ment humana.
Sí, però de totes maneres, deixa't tirar-te una flor, que tu fas un tipus de dieta i de nutrició, vull dir, si una persona té aquest tipus de problema, amb unes mesures, i realment, vull dir, si no té aquest tipus de problemàtica, com sempre has dit, es pot menjar sempre de tot, o almenys amb cura, i fer doncs les pautes que marquen, i el que necessites el cos, perquè el cos sempre dius tu que és molt savi, eh?
I tant. També, mira, arrel de la xerrada, una noia em deia, diu, jo no menjo mai sucre, perquè jo em vaig criticar molt el sucre i tot això, i ella sortint em va dir, jo no menjo mai sucre, però a vegades el cos m'ho demana. Llavors vam estar mirant, i realment aquesta noia menja bastant malament, menja molt escàs, i evidentment que hi havia un moment en què li demanava, però és que és normal, per què? Perquè no menjava ni un tros de pa, menjava molt lleuger, menja molt desequilibradament, i li demanava. Bueno, en el fons li vaig dir, bueno, ja està bé que de tant en tant t'ho demani, i llavors mira, menja xutxes, menja el que vulguis, però no val quan a vegades ens va molt bé allò de és que mira, el cos em demana xocolata. Quina casualitat que primer em demani xocolata, eh?
Sí,
no et demano un tomàquet, eh?
Sí, sembla mentida.
Llavors, a vegades, també, jo aquestes coses... Jo, quan vull menjar xocolata, dic que la vull menjar i punto, no dic que me la demana. Tampoc cal que tinguem aquesta mala consciència. Mira, si la volem menjar, menja-te-la. Ves a caminar un rato més i ja està.
Veus? Tu, sí, això del caminar també ho tens molt sagrat,
tant,
eh?
Sílvia, tens
molt sagrat,
físic,
eh? Tens molt sagrat. I bé, hem aclarit amb la Sílvia, com sempre, doncs, cada vegada que ens acompanya en aquest espai de fons, l'entrevista, doncs moltes coses, inclús aquesta que jo doncs, me vaig espantar per anar-la sentint, aquest de l'intestí permeable tractat, i mare meva, i sí que veiem que per aquest tipus de, qualsevol tipus de dolència, és bo de doncs, consultar amb una bona dietista com tu, Sílvia, i que bé, trobem la solució realment pràctica. I per les que es volem aprimar, doncs, en el cas meu, caminar cada dia 3 hores ja.
Home, sí, bueno, quan no en fas cap, sí, doncs vinga, en mitja hora faríem, però en el teu cas n'hem de fer una mica més encara.
Molt bé, gràcies, Silvia, fes la propera.
A vosaltres.
Adéu, adéu. 107.FM.